Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Mira, avui estic bé, tot i que ara ho miràvem amb la solucionet que ve avui, que de seguida us la presentem, sí. Que avui és Blue Monday. No ho sabia.
Avui ens diuen que és Blue Monday.
Ens diuen que és Blue Monday.
El creador del Blue Monday.
Ah, clar, què ha de dir?
Va desmentir-ho. Fins i tot. Ell va aplicar una fórmula, aquesta fórmula repetida...
Mentida, però avui sí que podria ser
que deixem de complir els propòsits, etc, etc, bla, bla, bla...
Però avui
I
sí que
mateix
podria.
Va dir, no és correcte.
Però avui sí que podria ser un Blue Monday. Fa molt dilluns, fa fred. Fa fred.
Podria ser un Blue Monday.
Plou
per
en
cert,
llocs.
Ara estava parlant amb els meus amics, que són els oients de La Solució. Ens ha escrit l'Anna des de Llançà, que diu que el llevant és molt potent ara mateix i des de la vila se sent l'onatge de mar. O sigui, que imagina't.
Des de la vila?
Per tant, precaució. Sí,
des de quants quilòmetres, de la vila fins a Llançà
doncs,
a Port?
Això ens deia l'Anna al WhatsApp del programa. Jo em dedico a parlar amb els oients.
Petons, Anna, a Llançà, a l'Alt Empordà, al control tècnic, al mestre, a l'Albert Hoder i a la peixera, a la gran Susana Ortega i en David Vicente. Avui dilluns ens acompanya la solucioneta. Estel Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, estimada?
Una mica de dilluns plujós.
És que avui costa.
Avui era de quedar-se amb la manteta.
Jo, saps allò de la moral de l'Alcoià? Jo la tinc. I avui he dit... Avui m'ha fet mandra, després de molts mesos.
Fa
una miqueta de pujada.
Fa pujada.
Mireu, avui us portem una solució pràctica. I segurament molts de vosaltres us estigueu plantejant aquesta pregunta després de festes. Comprem més coses de les que necessitem? És possible que hi hagi vegades que comprem per necessitat i d'altres per emoció? Pot ser que de vegades comprem més per emoció que per necessitat? Es pot controlar aquest impuls? Com ho hem de fer? Comprar en línia fa que sigui més fàcil caure en aquesta compra compulsiva? I d'altra banda, quines estratègies tenen les botigues per condicionar o propiciar la nostra compra? Estela, tu t'ha passat que has comprat alguna cosa i al cap d'uns dies has dit, però és que això no ho necessito.
Ah, totalment.
Quantes vegades al dia?
Home, al dia no tant.
No ho
he treballat, és un tema que he treballat. Jo, el que passa és que davant, tu analitzes, detectes, llavors jo he buscat la meva solució.
Epa, el truc de l'Estel Soler, de seguida el sabrem.
De seguida vols dir que encara no?
No, fem-ho gros,
Ah, fem-ho gros, d'acord.
Perquè jo tinc una manera, a veure si és la mateixa.
Val.
Ara ho diem.
En tot cas, jo faig compra emocional absoluta. O sigui, si tinc angoixa, si tinc un dia depre, però... hi ha una bona causa darrere.
D'acord.
Aleshores, calmo la meva culpa.
Epa, alerta, perquè Estel Soler va buscant el pic de dopamina, pels
Exacte.
Llocs. Tenen la solució a aquestes preguntes que ens formulàvem ara mateix, la Lucía Valenzuela. Molt bon dia, Lucía.
Bon dia, com esteu?
La Lucía és la psicòloga del centre Suca, ens acompanya avui, els trobareu a Molins de Rei i a Cornellà. Centre Suca, amb K-H-A, Suca. Lucía, benvinguda a la solució.
Moltes gràcies.
I t'acompanya també l'Albert Vinyals. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Un habitual ja de Catalunya Ràdio. L'Albert és expert en psicologia del consum, a l'Autònoma i a l'ESIC també. Albert, tu compres de vegades, tot i ser un expert, compres de vegades compulsivament?
Evidentment, visc en aquest planeta.
Ets víctima!
Però intentem fer-ho bé, però no es pot sempre.
No es pot, I tu, Lucía, que no t'he preguntat.
Evidentment, sí.
També,
Els psicòlegs no estem exempts d'aquestes coses, tampoc.
En general,
Prenem més consciència, poder, no? Perquè al final ho veiem a consulta, no? Moltes vegades, però no, jo també.
Però no sou déus del no consum,
no.
Com sempre, hi podeu liar la vostra, a través de telèfon i WhatsApp.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o a missatges de text al mòbil de la solució, al 677-38-77-19. Avui, amb una pregunta que ja avançava l'Estel Soler. Avui us demanem què és el més innecessari que heu comprat últimament, ja sigui perquè teníeu un mal dia, ja sigui perquè us agradava molt i dius que no em vaig poder resistir. Tenia el mòbil a la mà i em vaig comprar, doncs, mitja dotzena d'aquella crema o d'aquells mitjons, etcètera, etcètera.
Quina és l'última cosa que t'has comprat així innecessària, Fran?
Ostres, ara hauria de pensar una mica.
Paraigües, jo
segurament.
Puc dir,
Un paraigües.
També. Tu paraigua?
No.
Què digueu, digueu.
Jo un... No és tan inútil.
Digueu.
Un reparador universal de cremalleres.
Bueno, és que clar, perdona, és que estàs davant d'una doctora. Estàs davant de la doctora Carot.
No és l'última, però jo diria que la més absurda. Us acompanyo avui a que ens ensenyeu les vostres merdes, eh?
Sí,
és a dir, coses absurdes que us heu comprat algun cop a la vida. El 93-201-7474, allò que dius, per què vaig comprar això i no ho he fet servir?
Aquella
per
fugir.
Res. Telèfon o WhatsApp, el 677-38-77-19. Un plegador de pantalons.
Home!
Ja feia temps que hi anaves al darrere, això.
Sí,
em sona.
Sí.
Va ser rostida.
Es va debatre públicament.
I en antena va ser rostida per Carlos Balaibar.
Vam acordar que era una xorrada i jo vaig agafar i ho vaig comprar. I ho vaig fer servir un total de 0 vegades.
Molt bé.
Bueno, no, ho vaig col·locar allà.
Quan vas tenir la tapa Marie Kondo, va ser això.
Exacte, quan vaig tenir aquella tapa Marie Kondo d'ordenar casa meva per un... En el fons volia ordenar el meu interior.
Ei, és que ara que ens ho expliqui la professional, però jo també crec que hi ha un moment on compres pensant que ets la persona que voldria ser, però no ets, no? És a dir, també...
És aspiracional, no?
Totalment, no? De jo vull ser una persona ordenada i hi ha un dia que tu necessites creure-t'ho molt fort i davant del caos de casa teva comences a comprar tot de coses que et podran portar a ser ordenat i quan arriben,
ja no.
Però tu no ets aquella persona ordenada, no?
A veure, això és veritat, Lucía? Això està registrat, això que diu l'Estel?
Això a mi m'estava connectant amb aquella cosa de no em responsabilitzo del tot, no em comprometo amb mi mateixa, no? Que ens passa molt, no? De dir, no em comprometo amb mi mateixa, jo no faig l'esforç, no mobilitzo, però busco fora aquelles coses que jo crec que em podrien ajudar a fer com aquest pas, no?
Però i quan tens tot això fet, després no ho apliques.
Exacte, perquè el compromís no ve de dins, no?
Alerta, que comencen a arribar a les primeres confessions dels oients. José, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la merda que has comprat que no has fet servir per res? Aquella compra compulsiva que no t'ha servit de res.
El Pongo.
Primer de tot, no, jo no compro online, normalment, ¿vale?
Ben fet.
I em vaig ficar en una plataforma aquesta que em va sortir una propaganda i em va sortir un dau metàl·lic antiestrès.
El tinc! El tinc. Un dau que té com una rodeta, oi? Que té una rodeta i una bola.
Sí, amb un dit polze i l'índex, i li vas donant tot. I me'l vaig ficar a la mà i vaig pensar, estàs tonto o vas borratxo? Perquè
per tant,
encara ric quan el tinc a casa.
No funciona gaire, oi, per pal·liar l'estrès?
No. I l'estrès el tinc tot el dia, vull dir, ni dau ni hòstia.
José, t'agraeixo molt la teva confessió a primera hora del programa, en aquest Blue Monday, a la solució. José, una abraçada.
Perfecte. Vinga, felicitats pel programa, cuidar-te molt.
Gràcies, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. El José ha confessat, aquest dau antiestrès, que no serveix per res. Albert, volies afegir alguna cosa, que et veiem ganes de parlar.
Sí, que un truc a vegades amb això, és que ja veiem les confessions que estem dient, i em podré dir unes quantes jo, és preguntar-te abans de comprar si t'avergonyiràs.
Oh, aquesta és bona!
Com et sentiré, realment, o sigui, quan ho tingui?
M'avergonyiré.
I ara fa poc, màquina de cosir manual, automàtica. La tens, no?
Com?
L'has pogut enfilar? O sigui,
crec que el repte és que és trobar alguna cosa que no hagi comprat.
Però jo, el meu està focalitzat en no luxe. No, jo compro gadgets perquè penso que la meva vida serà més fàcil.
Clar, i et solucionaràs. Tens soldador, també?
No, encara.
Soldador,
un mini soldador, sí.
Albert, ajuntem el patrimoni.
Sí. Ostres, podríem muntar una fàbrica d'alguna cosa o podríem transformar el món.
Aquesta màquina de cosir manual...
Un cop la vam enfilar, no l'hem fet servir.
A mi se'm va trencar abans de fer-la servir.
Val, jo la vaig aconseguir enfilar. Comptem, de mitja tenim 10.000 objectes a casa.
10.000 objectes, d'acord?
Sí, no són pocs.
La Carot, 2.000 més pel cap baix.
Que això és la mitja. Per tant, és molt habitual que el que comprem vingui més d'un impuls, d'una necessitat que m'han despertat, que realment d'una necessitat.
Clar.
Dins d'aquests 10.000 objectes, a nivell de l'estat espanyol, es calcula que una de cada 5 peces de l'armari, de roba, no ens les hem posat mai o una sola vegada. Uau. Però no perquè sigui recent comprada.
Un 20%, adéu,
Sí, un 20% de peces de roba que tenim allà. Per tant, ja podem comptar d'on també aquesta necessitat, suposada necessitat.
Per tant, primer truc de l'Albert, en aquest cas, és preguntar-me, m'avergonyiré de tenir aquest objecte, sí o no? El teu truc, Estel, a veure.
Clar, jo una de les coses que comprava més era roba, no? Aleshores, ja fa bastants anys, però cada vegada més, fins al punt que jo ara penso que si jo morís, això seria dit al meu enterrament, pels meus amics, us ho dic, defineix. Això que diré ara em defineix. Aleshores, hi ha un projecte que es diu Solidança, n'he parlat moltes vegades. Van rebre més una Creu de Sant Jordi com a projecte. I és la roba ve de roba amiga, economia circular, i a més, doncs, vetllen perquè aquelles persones que hi treballen doncs, estan en risc d'exclusió social. No? I per tant, jo he fet el meu temple d'aquí. No? Aleshores, les peces, a més m'agrada perquè tot sovint no porten etiquetes, a més no sents pressió estètica, Jo reconec que quan tinc una certa ansietat, a més, la botiga és davant de casa de la meva mare, a vegades vaig a la nau industrial que tenen aquí a costat del Gamper. Això que porto ara, per exemple, aquest jersei, 2 euros...
Però és el tema, el truc.
Doncs el truc és, jo vull gastar, però jo fa anys que ja no compro res nou. Aleshores, jo vull gastar perfecte, vaig allà i potser em compro 10 peces ara per 10 euros. I quan ja me n'he afartat i em vull, i cada vegada que hi vaig porto alguna de les coses que m'he comprat anteriorment
Entenc.
Allà.
És a dir, no controles la pulsió de la compra compulsiva tant com que la finalitat on dones els teus diners.
Focalitzo a dir, reconec que encara no he resolt, el necessito gastar-me això, però sí que he vist, doncs, m'he enfocat a on poso aquests diners.
Lucía,
no?
Això és un primer pas per controlar, és a dir, més que controlar la compulsió, el que estem fent és controlar la finalitat de la meva inversió.
Jo crec que això no és un primer pas, això està molt treballat.
Epa! Bravo, un aplaudiment per l'escola.
Hi ha fugues, hi ha fugues. Després les confessaré, però hi ha fugues, també. Em sento una mica millor, de pensar, bé, com a mínim, no estic contribuint a destrossar el planeta amb més roba que es crea innecessàriament, i després la torno. O sigui, he arribat a pensar que gairebé jo podria pagar una mensualitat perquè és gairebé un servei de lloguer, no?
Podria ser. De seguida jo us diré quin truc faig als psicòlegs i avalueu... De fet, no funciona, perquè així estic comprant tot el que compro. A veure, Ferran, bon dia.
Hola, bon dia, Elisenda.
A veure, confessa, què és aquella compra compulsiva que no t'ha servit de res?
Bueno, a veure, per comprar he comprat bastantes coses, però una última que inclús m'he desfet enguany a la feina amb un Yopongo és un aparell que convertia els cassets de tota la vida en format digital de l'ordinador.
No.
Però això és guai.
Això és màgic.
De veritat?
No pot ser.
Sí, sí, i no l'he fet servir mai.
No l'he fet...
El vaig comprar, dic, hòstia, ho provaré, i allà es va quedar.
Home, però a veure...
I allò que vas fent neteig de casa... I, ostres, això, fora, i pels Yopongos,
He de dir que a mi em sembla així d'entrada, em sembla un objecte interessant. Convertir totes les cintes a digital em sembla molt interessant. Jo potser t'ho hagués comprat, si no l'haguessis posat al Yopongo, també t'ho dic, eh? Per tant, aquesta és l'última que recordes, Ferran?
Sí, va ser més interessant, però, bueno, comprar compulsivament de tant en quant roba o altres coses, evidentment, que sí que no fa falta, dius, ostres, què estic fent? Però, bueno, ja ho has comprat, no? Però aquest aparell va ser peculiar, i enguany, ja dic, al Nadal, me l'he tret de sobre perquè estava allà, en un prestatge. Ja dic, sense obrir, a més a més.
Això sol passar, ara ens
xulo,
deia.
Xulo,
Ara ens deia l'Albert, un 20% de la roba que tenim a l'armari, on l'hem posat una sola vegada o cap vegada, imagina't. Ferran, gràcies per escoltar-nos i queda't a l'escolta que donarem bastants trucs per evitar això. Una abraçada, fins ara.
Perfecte, gràcies.
Adéu. Lucía, així d'entrada diríem que sí, comprem molt més del que necessitem, no? Què es descarrega en el nostre cervell? Què passa en el nostre cervell quan comprem així compulsivament? Per què ho anhelem tant?
Clar, realment, quan fem aquesta compra com més compulsiva, és una resposta 100% emocional, no? El que sabem és que hi ha estructures al cervell que realment tenen aquesta resposta, gestionen aquesta resposta més emocional, i que necessitem cert temps perquè la resposta sigui des d'una àrea cerebral que realment és com el director d'orquestra, no? Que és el que ens ajuda a prendre decisions, no? Per tant, el que sabem és que en aquesta compra compulsiva hi ha una resposta plenament emocional, que moltes vegades inclús la satisfacció no perdura després de la compra, no? Sinó que és més volàtil.
I a més, no sé si actualment, Albert, vivim en un entorn especialment que procliu, no? a les compres compulsives, aquest hiperconsum en el que estem basats, no? Molts productes i moltes estratègies de venda caduquen a l'hora, no? Allò de dir, ai, només una hora de descompte, només 24 hores de descompte.
Que avui estem a Blue Monday, i Blue Monday, si té sentit, és perquè s'utilitza com a estratègia comercial. Perquè moltes empreses avui, si mireu, us sortiran moltes campanyes de anem a compensar el Blue Monday, no, perquè compensem estats anímics a l'hora de comprar, amb la campanya que fem nosaltres, i vine a comprar el que sigui, qualsevol cosa. Aquí un petit apunt, etimològicament, no? Hi ha compres impulsives, que fas per impuls, i compulsives, que ja seria a nivell patològic.
Ah, d'acord,
no,
impulsives, el que fem més o menys tothom?
Fem un impuls, sí.
D'acord, sí, i compulsives patològic, eh?
És el soldador i la màquina de cosir. Però si aquesta màquina de cosir no pots parar de comprar aquestes coses, ja arribaríem a un nivell de compulsió.
D'acord.
Amb les dues s'activa, com deia l'Alcí, el sistema recompensa cerebral, que és una àrea del cervell cal que s'activa, passa amb la majoria de coses que ens generen molt de plaer i addicció.
El menjar també podria passar, eh?
Clar, és una àrea que, no, des de la part més primitiva, àrea de mental ventral, envies dopamina cap a la part de les emocions, sents com un mega subidón, no sé com dir-ho tècnicament, i la part prefrontal del cervell diu, vull tornar a repetir la conducta. Mm. Clar, amb segons quines conductes que sigui molt fàcil de realitzar, per exemple, no, una escura butxaques, és molt fàcil, no?, perquè et dona el plaer, tornes a ficar la moneda, tornes a sentir el plaer, o amb les drogues, amb la compra,
o amb els clics, ho dic a la gent, o amb els clics que trobem a Instagram, no?, per exemple, Instagram, o xarxes, eh?
Clar, per què explicar tot això? Perquè amb el món online, clar, abans havia de sortir de casa, anar a la botiga, a més tenies una... et veuen públicament, no?, fa certa vergonyeta, però clar, online és molt fàcil tornar a donar-li el clic perquè tornes a ficar, a ficar, a ficar. Per tant, és més fàcil que hagi arribat la compulsió fins a, es calcula gairebé, a un 11% de la població té trastorn de compra compulsiva.
És, 11%,
és molt
bèstia. És molt alt, eh?
Sí, abans es calculava un 6-7%.
Home, els escarrans són un 10%, imagina't si és alt. Pues quanta gent escarrana coneixem? No? Sí. Digues, Estel.
No, jo crec que també, òbviament, hem de fer aquesta anàlisi... Jo hi dono molts toms, no?, al cap de... Se'ns diu als joves, i als ja no tan joves boomers, doncs que vivim d'una manera d'això, no?, més consumista, més hedonista, no? Si anem enrere, era evident, no?, que ens diuen, bueno, és que no estalvieu perquè abans els vostres pares i avis no compraven tant. El que passa que aquí les possibilitats de compra han marcat, i el capitalisme està marcant aquesta conducta. És a dir, si jo m'hagués pogut comprar una casa amb 20 anys i estigués pagant una hipoteca, probablement no hi hauria opció. Quan volgués fer les compres impulsives ja no hi hauria diners. El calaix. Jo crec que com a joves, jo ja més gran, ens passa a dir, jo mai podré tenir una plaça de pàrquing, no podré,
per tant, ho
ni que
tot.
Estalvi, ni que no em compri això, ni que cada mes esmorzi a casa i no surti ni un dia, no podré comprar absolutament res. Per tant, jo crec que socialment hem desenvolupat la recompensa momentània perquè ja no existeix la possibilitat de jo faig una inversió de diners en una cosa que d'aquí uns anys serà meva.
És a dir, tu parles de recompensa momentània, perquè la recompensa, com es diu, delayed reward, posposada,
no hi és.
No existeix, no?
Existeix.
Segons tu.
I alhora, amb un temps de capitalisme tan absurd, que és que estem ofegats pagant habitatges en la qual hi passem molt poques hores, i de les poques hores que hi passem ja no tenim temps per gaudir d'aquelles llars, per tant, tampoc temps per gaudir dels productes que comprem.
Petit apunt amb això, el que ha passat ha sigut més que la democratització, i li fiquem moltes cometes amb la democratització de la societat de consum, la més forta ha sigut la democratització del desig. O sigui, aquesta idea que qualsevol persona, per formar part de la societat de consum, pot desitjar l'objecte que sigui. Jo en el consumidor tarat, en el llibre, preguntava, no?, a veure si hi ha algun objecte que pugui consumir, utilitzar el Leo Messi, per exemple, que nosaltres no podem utilitzar, algú de classe treballadora.
No em ve cap al cap.
Clar, perquè inclús el tema de tenir un iot, no tindràs.
El pots llogar.
Però unes minivacances de iot, anar amb un Ferrari per al Montmeló i ser una mica cutre i tal... Doncs
democratització del desig, ojo, eh?
Aquesta idea que puc desitjar de tot.
D'això fem a fer un apunt, perquè tinc 6 minuts per parlar amb ell. Hem connectat avui amb una persona perquè hem descobert que els alemanys tenen una paraula simpàtica per referir-se als que compren compulsivament o impulsivament, ja hem fet aquest matís amb els psicòlegs que ens acompanyen avui, acaparant productes. Ells en alemany li diuen Hamsterkaufen, que vol dir comprar com un hàmster. I alerta, perquè no són els únics. Els neerlandesos també tenen una paraula per referir-se a les compres compulsives. I posen hàmsters també pel mig. Per això avui hem volgut fer una trucada a Edwin Winkels. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Edwin?
Bé, aquí a Holanda, de casualitat.
Ah, mira, estàs a... Epa! Sí. Estàs a Holanda. A veure, l'Edwin Winkels, ja sabeu que és periodista, és escriptor neerlandès. Vosaltres també teniu una paraula per referir-vos a les compres compulsives i poseu hàmsters. Sí. Quina és la paraula?
Sí, això, hamsteren. Bueno, aquí, o sigui, l'H aspirada, s'escriu hamsteren com l'animal. L'animal que teniu allà a Catalunya, el petit... És igual que... Es diu igual que Països Baixos.
I Edwin, per què li dieu hamsteren, això de comprar compulsivament?
Pues això en Holanda va néixer fa una mica més d'un segle, a la Primera Guerra Mundial, que hi havia, quan començava, hi havia racionament d'aliments, i això, la gent va córrer a les botigues que havia, va comprar coses per si després no n'hi hauria. I això s'ha repetit molt en altres crisis o en el confinament de corona, etc. I en aquell moment es va dir, mira, Es va adaptar una paraula d'Alemanya. L'origen és Alemanya.
Sí, el hamsterkaufen, hamster sí. No?
No, hamsteren. També,
ah, bueno, hamsteren sí, no, també.
Sí, mm-hmm. Jo crec també. I hamstern en alemany. Mm-hmm. I això es, bueno, es diu perquè, bueno, com el hamster, sobretot abans de l'hivern, quan comença l'hivern, es fica moltes coses en la boca i veiem les galtes, no, del hamster plens d'aliments que ell porta, no menja, però els porta a la seva caseta, mm-hmm. on tingui, per tenir, per si a cas, i mm-hmm. si després no n'hi ha res. I això, pues, en Alemanya ja va néixer al segle XV, llegit, o pot ser que és una paraula de l'any 1000, més o menys, mm-hmm. i tot el solat d'Alemanya, les llengües nòrdiques, en Escandinàvia, Polònia, tots els països gais utilitzen el hàmster per descriure aquesta manera d'acaparar aliments.
I Edwin, és una paraula habitual que feu servir a Holanda?
Sí, sempre. O sigui, quan hi ha una cosa... en aquella època, la Primera Guerra Mundial, per broma, és la capital d'Amsterdam, van dir que era Amsterdam, perquè tothom estava... No sé, o sigui, ja quan fa poc, no sé què hi havia aquí... Per exemple, el fred. Hi havia molta neu la setmana passada i tota la gent, com costa una mica sortir al carrer i pot ser que no arriben els productes, es posen al hàmster. I ja dic, s'ha utilitzat molt en l'època del Covid. Mm-hmm. Quan a Holanda jo crec que tots els països som iguals, més o menys, perquè la gent va començar a hàmster i el primer que van comprar és paper higiènic, congelats.
Exacte, igual que aquí, i tant.
I productes de neteja per tenir-lo en casa. Però sí, és una paraula molt, molt, molt en comú. Si tu dius aquí hamstren, tothom sap de què estàs parlant.
Doncs em sembla molt interessant i a més defineix molt del que estem parlant avui, que són aquestes compres impulsives o compulsives, sovint de coses que no necessàriament necessitem, a més amb aquest component, en el cas del hamsteren, acumulatiu, per si de cas aquella por de quedar-nos sense les coses. Edwin Winkels, periodista, escriptor, que avui ens ha des de la solució. Gràcies, t'allibero, perquè sé que res, en un minut tens una altra cosa. Una abraçada.
Això, de res. Gràcies.
Fins ara, Edwin. Adéu, adéu.
També, com sempre, aquesta culpa ciutadana i individual està bé que la treballem amb psicòlegs si cal, no? Però, evidentment, hem estat conduïts cap aquí. L'altre dia veia una piulada a Twitter on ensenyaven una cuina, en aquest cas crec que era americana, dels anys 50, i en una part de la cuina, la piulada explicava que la majoria de cuines en aquell moment tenien com uns mecanismes mm-hmm. que tu només havies de comprar, doncs, el molinet de cafè, diferents artilugis, i allà tenies el que actualment són els molinets, les picadores de menjar, les Thermomix, ho podies fer tot allà. Mm. Evidentment, per què les cuines van anar deixant de tenir aquesta peça que era un motor?
Perquè ho compressis a part,
perquè
no?
Perquè ho compressis i perquè va arribar l'obsolescència programada, no? Per tant, hem estat conduïts cap aquí. Vull dir que, com a persona culposa que sóc i que sempre em sento culpable, si sou així, assumim una culpa, però passem-li una al sistema, que és qui té la gran part de culpa.
Tinc la
no?
sensació que tots en som molt conscients, almenys aquí a la taula, fora els oients que ens esteu escoltant també, no? En sabem molt bé la teoria general, però per què ens deixem atrapar per aquest comportament, Lucía? Per què?
Clar, jo crec que aquí, i ja ho deia bé la companya, no? O sigui, estem molt exposats, o sigui, encara que ho sapiguem, estem constantment exposats a anuncis, a aquesta sensació de que perdem l'oportunitat, no? O sigui, ara, jo què sé, per exemple, els joves, que són persones que tenen molt aquesta problemàtica, és que entres a TikTok per evadir-te una mica, però constantment estan rebent, bueno, ja no només la persona que se suposa que l'hauria d'influenciar positivament, li està influenciant cap a que compri certes coses, sinó que persones de a pie, no?, ens estan constantment recomanant productes que, doncs, del lliçant cap amunt ja podem comprar, no? Llavors, és aquesta sensació que tenim de que perdem l'oportunitat, no? Inclús això segurament l'Albert sap millor que jo, però l'altre dia sentia parlar dels dark patterns, no? Que són com estratègies, no? Que realment... Estratègies manipulatives, que al final...
Fem una cosa, m'interessa molt això dels dark patterns. Fem una pausa per la publicitat, perquè se me'n va el temps de sobre. De seguida llegim les vostres respostes a través del 677-38-77-19 i també volem més trucades. Què és aquella xorrada que t'has comprat i no has fet servir mai? El 93-201-7474. Ha sortit un transformador de casset a digital. Ha sortit una màquina de cosir els baixos baixos dels pantalons, ha sortit un soldador, ha sortit, ara no recordo el José que ens trucava, el primer noi que ha trucat, que ens deia, quin objecte
el
ens deia?
El José era uns daus antiestrès.
El dau antiestrès, exacte.
I espera que no has llegit els whatsapps dels oients.
Ai, per favor, quines ganes. Va, de seguida, aquest concepte que ens ha llançat la Lucía, llegim els vostres whatsapps i rebem trucades.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 3 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant d'aquestes compres impulsives. Com podem controlar aquests impulsos per comprar una mica menys, sobretot aquelles coses que no en són necessàries? I d'aquí la pregunta que us estem fent, el 677-3877-19. Va, confesseu, quina xorradeta heu comprat que no heu fet servir mai.
Mira, la Inés va comprar una bicicleta estàtica, però no és aquesta, la compra impulsiva, que podria entrar també dins del catàleg de compres impulsives, aquest tipus de jeans que ens comprem
per fer el gimnàs a casa. Amb el que deia l'Estela, de la persona que volem ser aquella persona que està en forma, ens comprem tot tipus de gadgets i després fa servir una vegada la goma aquella del gimnàs.
Ella diu que fa servir la bicicleta estàtica, però la compra que no li ha servit és un adaptador que es va posar per posar-hi el telèfon mòbil.
I no posa el telèfon?
No posa el telèfon, va comprar dos adaptadors, un li va regalar al seu net i l'altre l'ha posat a la bicicleta. Si el poso, normalment el tinc a la taula del costat.
Ben fet.
I és molt difícil de posar, per tant, és una compra que no li ha anat bé. La Maica va comprar una planxa vertical a vapor.
És que estic veient que sóc tan víctima d'aquestes coses.
Però hi ha una mica de rostiment aquí cap a la seva jove, perquè diu, per recomanació de la meva jove, diu que ara la té embolicada per regalar-li al seu fill quan se'n vagin a viure junts. És a dir, que
venjança.
Ja té la revenja preparada. Hi ha dos trucs que volen compartir.
Epa, dos trucs, a part del de l'Estel.
Per evitar tots aquests impulsos que de vegades tenim. A veure, la Montse viu en un pis petit i, per tant, diu, abans de comprar res, miro si m'hi cabrà, ja sigui roba, ja sigui algun electrodomèstic, i diu que la majoria de vegades impera el seny i, per tant, se'n surt. Però l'Eva té un altre truc, sobretot amb compres en línia, que és que ella ho porta tot al carret.
Exacte. Crec que és la mateixa meva.
Ho posa i ho deixa 2 dies.
S'obliga a deixar-ho 48 hores.
Si no hi pensa, és que no era necessari.
L'Eva és el meu alter ego. A veure, és una bona estratègia, oi, Albert?
Sí. Aquesta és del món online, és de les més fàcils que hi ha de fer. I és de les més efectives, deixar passar un temps. Jo vull explicar una anècdota. El meu pare tenia una botiga de souvenirs a Lloret de Mar, i era una botiga on no hi havia res que fos útil. Era tot coses absurdes. O sigui, era la botiga
ton pare estaria content de sentir-te.
Era una botiga de bromes.
Per haver tingut
sí, per ser de Lloret i venir d'una botiga així. No.
Amb dues coses a la vegada, Albert.
On hi havia productes de comiars de solter. O sigui, totes les coses més lamentables del món. Sí. I anys A, quan no es feia servir targeta de crèdit, la forma en què la gent no t'acabava comprant la botiga era quan venien i deien, ai, no tinc el metal, i vaig a treure al banc.
No venia mai.
Però era real que anaven a treure el banc. Però era aquest moment en què deixes les coses en el carret i quan tornes al cap d'una estona dius, això ho estic comprant, de debò?
No sé,
el que t'asseus i fa un pet i aquestes coses, no?
No!
Clar, eren coses que l'impuls està allà, ai, quina gràcia, però clar, quan vas a caminar fins al banc, de camí comences a connectar amb la part racional del cervell. En el fons és intentar connectar com sigui. Això ens serveix per deixar passar temps i matem l'impuls. Una altra forma, a vegades, és em vergonyiré. Una altra forma és pensar què hi ha darrere, que el que deies, no, el compromís social, val? No, en realitat no hem arreglat res del meu impuls, segueix idèntic, però almenys afavoreixo en algú diferent, que no està malament per societat de consum. L'altre és, em penso de dir, ostres, realment, quan estic comprant, estic desitjant algú que he desitjat jo, o m'estan dient que ho desitgi. Clar, això seria un hackeig del sistema brutal. Aconseguir, no, desitjo algú que ningú vol que desitgi.
És que ens pensem que som més originals del que som. En realitat. Ens pensem que ho volem nosaltres i no és així, ens ho fan voler moltes vegades. I aquí entronquem amb aquest concepte que ens parlava la Lucía, crec, del dark pattern, que de seguida hi anem, només acabem de llegir aquests missatges, si et sembla, Fran?
Mira, us dic que es podria fer fins i tot un rànquing de quins són els objectes. Uau. I ara, a veure si esteu d'acord, el que es va comprar la Maria Teresa i entraria als llocs de ben amunt, que és una trituradora de paper.
Oh.
Diu que la va comprar, però no l'ha fet servir mai.
Escolta, que li regali la meva mare, que és usuària a diari. Ho trinxa tot allà.
Els meus pares també estan obsessionats en les dades, que no corrin
les dades. Que no corrin, això.
Que no corrin.
Quan arriba un paquet, desvinculant el codi de...
Evidentment. Sí, 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 això, això. I amb el qual esborrant les dades dels paquets que arriben...
Com si a internet no hi fos tot, però endavant.
Doncs mira, de vegades passa que vas a comprar i no et fixes. No et fixes perquè vas tan ràpid, ets tan impulsiu que vas a comprar i passa com a l'Albert, que van dir amb la seva parella, mira quines boles més xules perquè jugui la criatura, no? Quins colors tan cridaners. S'acostumen a comprar, doncs, moltes coses.
Estic veient.
Bé, eren unes pilotetes perquè hi juguessin els gats.
No, bueno.
Vosaltres hi anàveu una mica més
allà. Jo ja estava allà.
També t'he de dir que hi ha gent que ha comprat disfresses d'animals pensant que eren cosetes de bebè, perquè són igual de petitones.
També després per internet ens adonem, potser com jo, que no sabem calcular el tamany i que et penses que allò és petit i és molt gran, o al revés, et penses que és gran i és una miniatura.
Has de mirar. Ha passat. Mesures.
Conec gent que li ha passat això, eh?
Sí,
d'anar a comprar unes paelles, joc de paelles, i dir, oh, que barates són aquestes paelles. I quan arriben les paelles, doncs clar, te les pots posar de clau,
eh? Per la cuineta, no?
Eren tres paelles molt petites.
Va, anem a aquest concepte que ens ha llançat la Lucía Valenzuela i que li tirava la pilota a l'Albert Vinyals. Dark pattern. Què és això del dark pattern, Albert?
Són els trucs aquests ocults que tenen moltes webs. Mm-hmm. Ja d'entrada trepitgem el màxim que puguem botigues físiques. I
d'acord.
Si és comerç de proximitat, molt millor. Per què? Perquè amb el món online és molt fàcil, no? Entrar en un lloc i et subscrius sense saber que t'has subscrit. De cop entren coses al carro que no sé que han entrat. I és com facilitar aquesta compra més impulsiva sense ni jo que ho hagi volgut.
Mm-hmm.
Vaig a fer una cosa mini elevada, citar a Baudrillard, que queda molt bé.
Any
1970 deia una frase tipus les persones mai havien estudiat tant científicament a les persones fins al moment en què va ser més difícil vendre un cotxe que fabricar-lo.
Uau.
1970.
És absolutament veritat, eh?
Ja. En el punt que és tan fàcil fabricar i el problema que tenen les empreses és vendre, és quan comencem a aparèixer al principi psicologia, sociologia, antropologia, i ara dono classes de neuromàrqueting a vegades, que no hi ha cosa més flipada que el neuromàrqueting. No?
Però funciona.
Com funciona el cervell, però clar, és que funciona. I per això que hi ha tants de cops en aquestes coses.
Mm-hmm. Per tant, ja ho sabeu, el dark pattern, vigileu, i sobretot quan allò de vols veure una notícia o el que sigui, i et diu, abans has d'acceptar les galetes, després hi ha les sorpreses que hi ha, perquè clar, els hi han venut l'ànima, amb la pressa de llegir el que sigui.
Perdó, no sé si aquest fenomen que explicaré és comú i té nom, però deia o conveníem entre tots que comprem a vegades des d'aquesta emocionalitat i que per tant és vull la dopamina de que aquest jersei que em compro em resolgui. A mi em passa que no només no em resol, o que és absolutament efímer i allò em dura 5 minuts, sinó que després, cada vegada que me'l poso, penso, aquest jersei me'l vaig comprar estant trista i deprimida.
Ah,
i
mira.
Per tant, torno a l'estat on estava el dia que me'l vaig comprar. O sigui, és gairebé pitjor.
Lucía, això passa? Que li donem aquell valor o fem aquell condicionament clàssic, no? Ho vaig comprar quan estava trista, per tant, em torno a sentir així.
Sí, fem aquesta associació. Clar, al final, realment, per això moltes vegades la base acabi sent realment un problema d'addicció, o sigui, més el que ens passa una mica a tots els que estem aquí, mm-hmm. els que se'ns escolten, no? Que realment... m'he perdut.
No, de que tornava jo aquest sentiment
totalment,
original,
o sigui,
no?
Que al final tot això té una base d'una falta de gestió emocional que la podem tenir tots en cert moment, no? Quan ve una emoció com ara la tristor, realment simplement hauríem de poder-nos permetre això. Al final les emocions tenen una curta durada, pensem que són coses que duren molt, tenen una curta durada, fan una corba, igual que venen, marxen, no? Llavors seria
i també tenen una funció, perdona?
Totalment, tenen una
funció. Ens aporten una informació, no?
Totalment, tenen una funció, venen a dir-nos alguna cosa, per tant, la idea seria, em permeto sentir això, deixo que em traspassi, perquè després es transformarà, no? I després realment...
Aguantar aquella incomoditat, no, potser?
Totalment, totalment, no fugir, no? Moltes vegades les persones diem, hi ha emocions negatives, no, hi ha emocions que ens incomoden, hi ha emocions que no són tan agradables i que ens costa gestionar. Per tant, no em permeto sentir aquesta tristor i ho vull, o sigui, li vull donar de costat, no? No vull sentir això, vull sentir una altra cosa, com per exemple sigui comprar, o altres persones podrien recórrer a altres coses.
Per tant, Lucía, és més perillós, entengueu-me, més perillós a nivell de gastar-te diners, estar trist que no està content? És a dir, ens porta més a la compra impulsiva la tristor? Comprem més des de la tristor o des de l'alegria?
No, per mi sí. Al final, des de la tristor fem una compra molt més impulsiva i des del malestar. Per tant, després és més probable que també hi hagi com aquesta sensació de culpa, no? Mm. Des de l'alegria jo crec que fem una compra ja no només més conscient, sinó poder no tant cap a productes, sinó igual més experiències o moments, no? Des d'aquesta alegria és, bueno, doncs vaig a
dinar. Un viatge!
O, sí, també podria ser. No? Una escapada, un viatge, un vaig a dinar, vaig a sopar, vaig a prendre alguna cosa, vaig a fer alguna activitat, però no potser aquesta cosa tan impulsiva cap a un producte.
Albert, hi ha algun perfil de persona més propens a comprar impulsivament o, ja si és patològic, compulsivament?
Amb les patològiques, ja podem imaginar, per pressions que ens aporta el sistema, 80% dones.
Dones?
Teniu més pressió.
Uau!
Sobre la imatge...
No ho hauria dit mai. I per tant
tota
és més roba,
social,
no?
Milers de productes diferents, no?
Clar, tantes necessitats que us han creat, clar, jo no tinc cap necessitat al voltant dels meus ulls, per exemple, i vosaltres, bueno, fica-li pestanyes, fica-li pinta, i tot.
Ah,
i aquí anem amb tot, vull dir, tot el cos, li anem ficant pressions,
80%
i tot això t'aporten solucions, per exemple.
I curiositat, potser nosaltres, a l'hora, com que també cobrem menys per aquest viatge econòmic i laboral que tenim, la nostra compra és més formiga i la dels homes són gastos més grans?
Sí, sí, tot i que els homes quan entren en compres compulsives, per arribar a ser compulsiu, clar, no estaràs comprant un iPhone cada dia, ni un cotxe cada dia, per tant, molts de cops tenen més a veure, per exemple, amb fricades com col·leccionisme.
D'acord.
És un clàssic, no? I quedeu com molt, molt ben tapat amb un tema de compulsió, no? És que sóc col·leccionista.
Clar, ja no fa vergonya.
Cada dia col·leccionant coses. Per tant, és... O sigui, el tema és aquesta sensació d'infelicitat, de necessito alguna que em compensi. I abans, quan parlàvem d'emocions, si ara hi hagués aquí un bloc de publicitat, llavors, aquest exercici ho fem amb els alumnes, no? Mirar quina emoció desperten al darrere. La més habitual, en el fons, és l'angoixa.
Totalment. Ah,
amic.
Més que la por, l'angoixa.
Angoixa.
Perquè la por, la resposta a la fugida. L'angoixa és com estar en alerta, no? I és un problema que pot venir de cara al futur, que potser no hi és. Per tant, és anar generant, no? Ai, compta amb el colesterol, compta amb no sé què.
Sí.
I clar, les dones tenim molta pressió social de compta amb tot el que implica la imatge física i l'eterna joventut, i etcètera, etcètera.
És que això ho veus quan estàs comprant, jo me n'adono, estic respirant en el moment, sigui a botiga física o amb el mòbil, i estic comprant amb la respiració. Amb el pit, sí, amb el pit encongit i amb ganes de que allò em reguli la respiració, gairebé, saps?
Fort, eh? Deixeu-me parlar un moment amb l'Antoni, que fa estoneta que espera. A veure, Antoni, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu m'han dit que saps que tens un problema.
Bueno, un problema, no sé si li diria el problema, una addicció.
Una addicció, a veure, quina és?
Pues les plataformes aquestes de segona mà.
Ah.
Jo
ah.
Tinc moltes motos, moltes. I cada vegada en vull més, però jo parlo amb los del gremi així, i tots fan igual que jo.
Mira.
I comprem a les plataformes d'espinos velles, tot el que són ferros vells. I ens entra una calor i les comprem, i no parem de comprar.
Mira,
però
Antoni...
Aquestes,
no, tu primer acaba, perquè després et vull fer una reflexió.
Que són dolentes aquestes plataformes, perquè a mesura que vas buscant i vas triant, després, quan obres l'aplicació, pues te surt los últims busques i encara te provoquen més.
Ah, amic.
I estàs amb ansietat, amb a veure què ha sortit, què hi ha de novetat. I clar, com que són trastes vells, que n'hi ha molts, pues n'hi comprem moltes. Clar.
Mira, la reflexió de l'Antoni és molt interessant, perquè ara mateix l'Albert ens deia els homes són més propensos al col·leccionisme, aquí ho estem veient amb l'Antoni, i a més, t'hi afegeixo una altra variable, el tema de les compres de segona mà, una mica el que deia l'Estel, sí. No ben bé, la sensació de xollo, d'oferta, de ganga, amb el mateix pressupost que m'hauria comprat una moto nova, m'invento, no sé quan valen les motos, Antoni, però, jo què sé, amb 6.000 euros, que sé que no valen això les motos, però amb 6.000 euros de moto nova, doncs potser en tinc 5 en segona mà. Això també influencia, oi, Albert?
Sí, el viatge cognitiu més habitual que fem servir els consumidors és l'aversió a la pèrdua, que se'n diu, que és que ens fa molt més dolor perdre, per exemple, 50 euros que guanyar-ne 50, a nivell de força psicològica. D'intensitat. Per tant, el màrqueting, per exemple, sempre sols jugar amb el tema de les rebaixes. No deixes de perdre 40 euros, que és l'estalvi que t'has fet. Que és molt absurd, eh? En realitat n'has perdut 80, que és el que t'has gastat. Doncs amb això, amb el món de la segona mà, és un superclàssic. No? Clar, necessitem una excusa per compres que no necessitàvem. I l'excusa és perfecta, és aquest xollo que he trobat, que ara m'ha costat no sé quant, i després, si vull, aquesta Vespino la puc vendre per 125 euros més.
Antoni, m'imagino que tu tens, oi, aquesta sensació de ui, no se'n pot escapar aquesta ganga.
Sí, 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 sí. i obres el magatzem i està ple de ferros, ple. I llavors, aquella mateixa que vas comprar, la mires de vendre, de guanyar-te... a més, les plataformes també tenen una cosa que entrem en el joc, que són el regatejar. Pots fer contraofertes, ofertes, saps? I, bueno, és tot un món i estem molt addictius.
Mira,
sí, sí.
Molt interessant, això.
Perdona, digues. Hi ha estratègies que te fas dos usuaris per regatejar per dos cantons diferents. I, clar, llavors sempre intentes traure el millor preu. Però només que et rebaixin una mica ja te sents doncs satisfet de dir, ostres, que guai, quina ganga que he comprat, no?
Mira, això també és interessant, vull preguntar-ho, perquè l'Antoni ens deia dues coses. Hi ha el tema del joc, o sigui, gamificar-ho, no?, que li diuen ara, que és divertit, no?, intentar aconseguir la rebaixa i tal, i l'aconseguir que et rebaixin, encara que siguin 5 euros, també és un xut de dopamina, Albert.
Clar, totalment. Totalment. Hi ha un altre factor, abans hem parlat d'angoixa, comprar per angoixa, crear necessitats, però les grans marques, que és el que li passa a l'Antoni, i el que ens passa als que hem col·leccionat coses, que jo m'incloc, és el plaer.
D'acord.
O sigui, comprar per alegria, per felicitat, per formar part d'algú, i aquí, sent plaer.
Ah,
perquè
amic.
Després tindrà arrepentiment quan obren el magatzem i en tots els trastos, però segur que si aconsegueix, no?, una ganga, uah, sent superbé, és un plaer brutal. I és amb el que juguen moltes marques, no?, del plaer de tenir aquell mòbil que en genera orgull, aquella marca de roba.
Perdona, deixa'm interpel·lar l'Antoni, ja t'allibero, Antoni, perquè tu, Antoni, quan compres una moto, així de segona mà, quan et dura el plaer de dir, buah, he fet una supergran compra?
Bueno, la compres, t'arriba, a vegades les fotos són una mica enganyoses, saps? Però amb pic la tens, la fiques en marxa i la fiques una mica, doncs pues ja, com aquell que diu, te'n comences a oblidar una mica, a no ser que la vulguis vendre, saps?
Ai, amic,
però,
ai, amic.
Clar, les vas col·leccionant, les vas ficant allà una costat de l'altra i fas fotos, i quan neve les traus i fas fotos en la neu, et fa molta il·lusió, clar, però després te'n dones compte que dius, ostres, és que no hi cabo, n'hi ha moltes.
Ostres, Antoni, m'ha semblat interessantíssim.
Estic buscant una moto, vull dir, parlem.
M'ha semblat interessantíssima la teva trucada, Antoni, i moltes gràcies per compartir tots aquests mecanismes que tu et fan comprar, entre cometes, compulsivament les motos. Una abraçada, Toni.
Gràcies.
Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Interessantíssim, el testimoni de l'Antoni. A través del WhatsApp, el 677-38-77-19, quina és l'última xurradeta que heu comprat impulsivament i no serveix de res?
Aquí el que està funcionant també és gent que ens escriu per rostir a persones que tenen al costat, que segurament potser ho estan escoltant i que sabran que el Josep Manel diu que la seva filla sempre compra esprais. Esprais de tota mena. Esprais per desinfectar, esprais per netejar...
No havia sentit en la vida.
I diu que té la casa plena d'esprais, però que no els fa servir.
I de químics, no?
El típic sanitol per netejar-se o per vidres... Sí, no esprais de grafitis, eh?
Un moment, és que això em sembla molt interessant. Com es diu aquest ullet?
Josep Manel.
Josep Manel, fem una cosa, anem a la publicitat.
Ens ha enviat una fotografia.
Intentem parlar amb el Josep Manel perquè vull saber més sobre aquests esprais.
Fòbia a la bactèria, no?
Aquesta curiositat, fòbia a la bactèria. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Vuit minutets i seran les dues del migdia. Interessantíssim, eh? Les portes que estem obrint avui. Avui estem parlant, alerta, de compres impulsives i compres compulsives si són ja patològiques. L'Albert està posant aquest sorollet, vull dir, perquè si us acabeu d'enrolar la solució...
No hi ha un creuament de cables.
Què és això? Què és això? Alerta, perquè ens ha trucat, de fet ens ha escrit en Josep Manel, sí, oient d'aquest programa,
Rostina,
i ens ha dit
filla,
que la seva filla és addicta a comprar esprais. Josep Manel, molt bon dia.
Hola.
A veure, Josep Manel, què està passant a casa teva amb aquests esprais?
Pues, anem al macro, per exemple, a comprar, o al Mercadona, on te sigui. I sempre, quan passem pels esprais, pum, agafa un. Si
però esprais de quin tipus, Josep Manel? De neteja?
De multiusos, per no deixar vidre, per no deixar vàter, per netejar-ho tot. Ai, ja s'hi vingut corrents.
Ah, no pateixis. I quants esprais calcules que tens tu a casa? O sigui, perquè en lloc de fer-ne servir un, buidar-lo i fer-ne servir un, en compra molts a la vegada. Quants?
Per lo menos hi ha 12 o 15 esprais.
Ullo! I ell és conscient que ja n'hi ha? Tu li dius, ja en tenim d'això.
Home, si vaig amb ella, els esprais ni els miris.
I quan tu li dius, escolta, ja en tenim 12 d'aquests, quina és la seva resposta?
Res, és que... que no, que s'està acabant, que queda poc, sí. I n'estan prens.
O sigui, és aquella por de quedar-se sense un esprai matabacteris, no?
Sí, després me trobo els esprais per tot arreu.
Em sembla interessantíssim. Josep Manel, alerta, perquè els hi faré una pregunta als psicòlegs, a veure si tenen alguna pista del que pot estar passant al cap de la teva filla. Una abraçada, Josep Manel, gràcies per atendre'ns.
Igualment.
Adéu,
gràcies,
adéu.
Adéu.
Sol passar, Lucía, que la nostra compulsió, el nostre impuls es concreti en coses, és a dir, que sigui no en productes en general, sinó en una cosa molt concreta, de dir aquesta persona... productes per netejar, o roba, o agendes, o no sé, mòbils.
Clar, en el cas d'aquesta persona, jo crec que prèviament ja hi ha una obsessió de base cap a la neteja, no? D'aquí aquesta compulsió, aquesta conducta de comprar productes, no? Respecte a la pregunta en general, o sigui, sí que és veritat que generalment es veu cap a la roba, s'ha vist, no? De sempre cap a la roba, perquè al final està com molt connectada amb l'autoimatge, la identitat, no? Però, clar, avui dia també saben tant de nosaltres, no? Que al final jo crec que poden personalitzar molt això, no? Saben tant de nosaltres que saben que les nostres vulnerabilitats, els nostres gustos, i ja ens llencen tot allò on podem picar, no?
Ara el Josep Manel parlava d'anar al supermercat. Albert, una botiga, un supermercat en aquest cas, està ple de, entre cometes, trampes pel consumidor, perquè hi caiguem, colors, números grans...
Solucions. A part d'aquesta part més... no, de màrqueting del color
vermell...
Són solucions, perquè tampoc ho he trobat tant, tots esprais, no? Quants en teniu? Quants productes de neteja teniu?
Home,
perquè el
productes.
Forn es neteja, sí, amb el mateix que la placa, no. Que la placa es neteja amb el mateix que els vidres, que no sé, i comencem a comptar, ui, de cop tenen moltes necessitats que abans potser amb un sol producte ho teníem.
És a dir, el que ens fa comprar és la sensació que ens solucionen una cosa molt concreta.
És despertar necessitats, no? I de cop et planteja, un moment, i llavors el microones en què es neteja? Encara no hi ha. Crec que no n'hi ha, però potser trobarem un producte específic. Doncs mira, jo tinc el del forn.
He tornat a l'Amish. Vinagre, cítrics, i àcid cítric. I
com es diu allò, no? I...
què?
Bicarbonat per tot
arreu.
Vinagre i llimona.
Però no...
Digues, perdó.
Ara, per solucionar-ho molt millor d'altres maneres. És despertar això, necessitats, despertar desitjos i... aportar solucions.
La RAT comparteix el seu truc, a veure si ho serveix també. És un sistema que li funciona força bé per no comprar compulsivament. És, atenció, que per comprar una cosa n'ha de donar o llançar una altra.
Ah, mira, està bé, surt una cosa entre una de nova.
Per exemple,
no?
Té una màxima, 7 samarretes.
Màxim.
Si en vull una altra, cal que en tregui una. I com que m'agraden les que tinc, no me'n desprenc i, per tant, no compro.
Això és una bona manera.
Quin gènere és aquesta persona? Quin gènere?
Dona.
La RAT és una dona.
Ah, dona.
Sí.
Això és una bona solució?
A mi em sembla una bona estratègia, sí. Sí, sí.
Autolimitar-nos, no? Sí. De dir, tinc aquest tope, aquest topall.
Sí.
Per tant, si vull que entri una cosa nova, ha de sortir una de vella. Per tant, em pensaré molt bé què faig fora. Per tant, pensaré encara millor el que compro,
sí,
no?
Sí. Ja, si la venc per alguna plataforma i, a més, puc invertir-ho en la pròxima samarreta, doncs... Perfecte.
Doble xute de dopamina,
sí,
no?
Exacte.
Va, últims missatges, Fran.
Clar, l'Àngels diu que té una dèria, que és que compra pintaungles de 1.000 colors, però ho fa com a premi, és a dir, s'autopremia.
Ah, mira.
Llavors diu, clar, com que tinc 63 anys... no he aconseguit mai d'obrir-ne cap perquè em menjo les ungles.
Oh,
per tant, aquí hi hauria una contradicció entre el que es fa i el que es compra. Però bé,
mare de Déu.
Això és el que ens deia aquesta oient. I després hi ha un altre, Josep Manel, que en aquest cas ajuda la seva mare a no comprar compulsivament tots aquests productes que hi ha. Diu, per exemple, afiladors de ganivet, que sempre em demana que es paguen a terminis. Jo els trobo molt més barats, per menys de 2 euros, fins i tot.
Doncs avui hem parlat d'aquestes compres compulsives i impulsives. Us hem llançat uns quants trucs per aguantar aquesta compulsió. N'hem parlat amb l'Albert Vinyals, conferenciant, expert en psicologia del consum a l'Autònoma i a l'ESIC, i ara hem sabut també que, professor de neuromàrqueting, podeu consultar la seva bibliografia Consumidor Tarat, de l'Albert Vinyals. També ho hem fet amb la Lucía Valenzuela, psicòloga al centre SUCA, a Molins de Rei i Cornellà. Moltes gràcies a tots dos, un plaer, eh?
Gràcies a vosaltres.
No sortiu d'aquí i aneu a comprar coses per al xute de la dopamina, eh? Si us plau.
Un deia avui.
Estel Soler, estimada, ens tornarem a sentir demà.
Demà torno, excepcionalment. Aquí
demà l'Estel torna, perquè demà tenim un tema entre mans, déu-n'hi-do. Parlarem de l'assetjament escolar, ho farem amb la Núria Gago i amb Brian Giné, tot plegat arran d'un programa al 3CAT, que es diu Les cares de l'assetjament, del 3CAT i de la Fundació Colacau i el Departament d'Educació, que han fet per sensibilitzar sobre aquesta problemàtica. Fran Domènech, que ens sentim demà, estimat.
Fins demà, estimada.
Millor, ja?
Millor o què?
Perquè has començat allò amb una mica Blue Monday, encara que diguessis que no,
al revés, no, jo l'he desmentit. Sí,
clar,
sí. Sempre estic a dalt. Tensió positiva.
Nosaltres ja ho sabem, cada dia a la una us aportarem la solució fins que se'ns acabin les respostes. Aquí, cada dia, com un clau a l'estudi de Catalunya Ràdio, buscarem la solució. Demà, Núria Gago i Brian Giné amb l'Estel Soler de la nostra Solucionet.